A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
El segle XVI és un període farcit de conflictes armats entre els principats cristians europeus. Les guerres d'Itàlia, les guerres de la religió a França i a l'imperi, la guerra dels 80 anys a les Províncies Unides... Però, paral·lelament, una gran potència estrangera avança des de l'est, l'imperi otomà. Amb una forta embranzida, un exèrcit modernitzat, una logística avançada i unes xifres impensables, els otomans es llançaran a la conquesta d'Europa. La conquesta de Constantinople, les batalles de Moax i Lepant són episodis que representen aquest avenç sobre Europa. Tanmateix, entre aquestes grans i famoses batalles, trobem un enfrontament més desconegut, el setge de Szigetvár, un episodi on perdran la vida dos personatges molt carismàtics i protagonistes d'una mitologia molt extensa, Solimà el Magnífic i Zrinski. Aquest últim, menys present en el nostre imaginari, protagonitzarà la defensa de Szigetvár en unes circumstàncies molt desfavorables. Quin era l'equilibri de poders a l'Europa de l'est del segle XVI? Quina manera de fer la guerra es va imposar? Com va ser el setge de Szigetvár? Quines conseqüències va tenir? I, sobretot, com evolucionarà el mite de Zrinski al llarg de la història? Avui, a les portes de Troia, repassarem aquest episodi bèl·lic tan desconegut i el duel de dos titans de la guerra moderna, Solimà el Magnífic i Zrinski. Benvinguts a les Termòpiles del segle XVI. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre el setge de Szigetvár. Ho farem, com sempre, amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche.
Bones, què tal?
I ens acompanya un cop més David Ferrer.
Hola, bones.
Que ell és investigador predoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona i les seves línies d'investigació es basen sobretot en la logística dels exèrcits moderns i en la Catalunya i l'Europa del segle XVIII. David, per començar aquest programa... En moltes ocasions s'ha anomenat aquest setge, no, el setge de Szigetvár, les Termòpiles del segle XVI. Uh-huh. Per què?
Diguem-ne que l'etiqueta de les Termòpiles és com molt atractiva, no? I sempre hi ha moltes Termòpiles del segle tal, Termòpiles del segle qual, no? Òbviament, en aquest cas, doncs, hi ha semblances observables, no?, entre els dos setges. Primer, que és aquest tipus d'última defensa, no?, last stand, no?, que n'hi diuen els anglesos, de molt pocs que lluiten contra molts aprofitant-se d'una situació estratègica, no?, per guardar el pas o el que sigui. I llavors hi ha moltes semblances amb el mite, amb la mitificació, no? Aquest xoc de civilitzacions que moltes vegades es veu. Jo no dic que hi estigui d'acord.
Però... Per què dir Termòpiles podem dir abismo de gel?
Sí. Però, millor dir Termòpiles perquè si parles de l'abismo de gel, llavors sembla que els estiguis dient orcs, els pobres turcs. I no seria el cas, no? Llavors... Clar, sí que aniria bé parlar de l'abismo de Helm, no? Aquesta idea de bons contra dolents, de defensa de tots els valors bons enfront de les marees, les hordes, no?, d'allò que intenta conquerir, no? I és una mica aquesta idea del mite que s'ha creat per les Termòpiles i que els nacionalismes del XIX i també les condicions del XVII, del XVIII a tot el que és Hongria i Croàcia, doncs van crear, no?, amb aquest setge de Szigetvár.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
David, ens has portat de viatge a començaments dels 2000. Per sí, què?
Sí, sí. Més enllà de perquè la cançó Subal va ser una marca, almenys en la meva infantesa, per exemple, ja passant a la joventut. Doncs perquè és una cançó romanesa, el grup que el cantava és un grup que es deia Ozone, el vídeo no té pèrdua a YouTube, si algú el vol tornar a veure. I m'interessa perquè en el primer vers, no?, i surt una paraula de la qual avui en parlarem, no?, que és la paraula haiduc. Els haiducs, això es podria traduir com a bandoler, o partidari, o assaltacamins, no? És una paraula que d'arrel hongaresa, però que també es parla en croata i també es parla en romanès.
Molt bé, retenim aquesta paraula per treure-la més endavant, però com sempre, abans d'entrar en matèria, és imprescindible fixar-nos en el context. En quina conjuntura política situem aquest setge?
Sí, el setge de Siketbar es donaria més o menys en el context de la conquesta i assimilació de l'antic regne medieval d'Hongria per part de l'imperi otomà, no? Això s'inicia a la dècada 1520, més o menys, ja hi havia hagut algunes internades abans, però hi ha una data clau, que és la data de 1526, amb la batalla de Mohács, o de Mohács, depèn de com es vulgui pronunciar, on les forces otomanes aconsegueixen vèncer les forces hongareses i dels seus aliats, i allà moren tant el rei d'Hongria, Lluís II, que era molt jovenet en aquella època, més bona part dels grans nobles hongaresos. I això inicia molts problemes a Hongria.
Molt bé, doncs aquesta batalla de Mohács, jo ho diria així, jo recordo, de fet, fa molts anys en una conferència on també es va mencionar aquest tema, que va haver-hi un pollo, perquè justament hi havia un hongarès al públic i a la sessió de preguntes al conferenciant va haver-hi pollo. No ho diu així perquè... Bueno. Més enllà de Violant d'Hongria i Kubala, a mi me la pela. Sí, com sigui, aquesta batalla és potser una de les més conegudes de la primera meitat del segle XVI. A banda de les conegudes, no?, de la desfeta total del regne medieval d'Hongria, quines van ser les principals conseqüències d'aquesta batalla?
Sí, sí. Farem una esmena a la totalitat i demanarem una butlla d'indulgència a tots els que ens escoltin, que sàpiguen hongarès, serbo-croat i totes les llengües que avui afusellarem en aquest...
Sí, però si no sabem parlar català...
Exacte. Aleshores, sens dubte, una de les conseqüències més importants pel que avui hem de parlar és el conflicte successori, no?, que s'obre a partir de la mort de Lluís II, i és que el tron hongarès és un tron més o menys electiu, just acabada la mort, no?, just després de la mort de Lluís II, s'escullen dos reis d'Hongria, no? Un és l'arxiduc d'Àustria, Ferran I, aquest era castellà, no sé si el teniu localitzat, és el germà de Carles, Carlos V primero, d'aquest. I, per altra banda, s'escolleix un magnat hongarès molt important, que és Joan Zápolya.
Aquest... Què era Zápolya?
Sí, pels otomans, sí. aleshores, clar, al ser escollits els dos de manera més o menys simultània, Zápolya és el 1526 i Ferran ho és el 1527, clar, dos reis amb un sol regne són dos galls amb un galliner, i això doncs no funciona, i això farà que cadascun tingui una certa part d'Hongria, de la Hongria que queda, no?, sota la seva influència, i que hi hagi xocs constants entre l'un i l'altre i les seves respectives tropes.
I com molts cops passa al llarg de la història, quan hi ha un conflicte successori, tenim un conflicte bèl·lic ben encetat i ben servit. Hem de visualitzar aquesta guerra que s'inicia com una guerra de grans setges i grans batalles?
No, no, en absolut. Bé, de fet, aquesta guerra, en un inici, els anys 20 i els anys 30, se suma a la guerra constant que hi ha entre l'imperi Àustria, etc., contra l'imperi otomà, no? Llavors, també hi participarien en el setge de Viena del 1529, setge de Viena del 1532, etc., etc. Totes aquestes grans batalles també tindrien la seva tangent hongaresa, no? Però el que és interessant, no?, és que a partir de la dècada de 1540... aquests xocs armats es tranquil·litzen de manera relativa i el que es dona és un tipus de guerra bastant diferent, no? Caracteritzada això per unitats molt petites, molt mòbils, organitzades a través de petites fortaleses disseminades al llarg d'una frontera molt gran, molt poc, diguem-ne, visible, una frontera molt indecisa, no? I això dona un tipus de guerra, no?, que és el que es coneix com la guerra petita, no? En Alemanya és la... Sí, exacte, és la Kleinkrieg, no? Si ho traduíssim al castellà, en diríem guerrilla, però no és la guerrilla com nosaltres l'entenem a dia d'avui, sinó que és una guerra d'això, no?, de tàctiques d'incursió, de petites partides, ràtzies, i totes encarades, doncs, a la destrucció dels fortins d'enemic o les places petites de l'enemic, i sobretot el botí, no?, esclaus, diners, bestiar, etc. Llavors, de la part austríaca, o de la part imperial, no?, hi ha, doncs, això, croates, serbis, hongaresos, que es dediquen a tot això, i en els documents, no?, tant imperials com otomans, aquests surten definits com a haiduk, no? I aquí, no?, ens lliguem amb la cançó del començament, no?
Fiesta, fiesta.
Exacte. Bueno, sí, a ells els agradava molt la fiesta, I, de fet, aquests haiduks, doncs, eren 2004.
Llàstima que no tinguessin una ala d'avió per ballar a sobre.
Exacte. Llàstima. Exacte, exacte. Ja només hagués necessitat això.
Molt bé, doncs, ara ja coneixem una miqueta més el context polític, el context històric d'aquest conflicte, i el tipus de guerra, o de guerrilla, o de guerreta petitona,
guerrita.
Ínfima. Que es practicava, i ens falta, com sempre que tractem una batalla, els protagonistes del programa d'avui. Quins serien els grans protagonistes del programa d'avui?
De fet, el setge de Siegfried té dos grans protagonistes, però nosaltres en posarem dos més. Perquè avui estem de rebaixes. I no, posarem dos altres grans protagonistes, que són els que donaran peu, no?, a aquesta batalla. Un dels protagonistes principals és Solimà el Primer, el sultan Suleiman, que com tots té dos noms diferents, no? Té el nom occidental, que seria Suleimà el Magnífic, i llavors té el nom en otomà, no?, que seria el legislador, no? Es coneix com Suleimà el legislador. Llavors aquest home és, sens dubte, l'home amb el coll més resistent de la història, o de l'hemisferi nord, si més no, però és un senyor que sempre el representen amb uns turbants, sí, enormes, que ha de tenir... Exacte, sí, té un coll com Fernando Alonso. Llavors, l'objectiu vital de Suleimà, que és un dels grans sultans de la història de l'imperi otomà, és bàsicament consolidar, no?, els dominis de la Sublim Porta. Durant el seu regnat és quan l'imperi otomà s'extén fins gairebé al màxim del seu estadi. Òbviament, el segle XVII arribarà una mica més lluny, però diguem-ne que les bases les assenten durant el seu regnat, i tindrà un objectiu que, malauradament, no podrà aconseguir mai, que és conquerir Viena.
I enfront del gran sultà, qui serà el segon emperador?
Exacte, el seu gran enemic, el gran emperador, serà el gran emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, perdoneu, que és Maximilià II, que per Suleimà serà el rei de Viena. Sortirà sempre els documents com el rei de Viena, perquè d'emperador només n'hi ha un, que és ell, és el sultà. És l'hereu de Ferran I, d'aquest rei d'Hongria que ja parlàvem, i... el problema que té d'entrada és que quan ell puja al tron, 1564, el regne, tant l'arxiducat d'Àustria com el Sacre Imperi, doncs està en unes condicions bastant perilloses, a punt de la bancarrota, moltes pressions internes per evitar que els otomans avancin més pel terreny d'Hongria, i sobretot per intentar recuperar, no?, aquestes terres d'Hongria, que estan ocupades tant pels otomans com sobretot per aquest altre rei, no?, que ja no serà Joan Zápolya, sinó serà el seu fill, no?, Joan Segimon Zápolya.
I aquest serà el tercer protagonista del programa d'avui.
Exacte, aquest serà el protagonista menys protagonista de tots, com Maximilià, aquest Joan Segimon Zápolya, és aquest rei d'Hongria, reconegut pels otomans, però no reconegut pels altres principats de cristians, serà un personatge molt actiu militarment, o sigui, intentarà reconquerir tota la part d'Hongria que no pertany amb ell, cosa que no li anirà gaire bé, no li anirà gaire bé, i per això haurà de trucar a la porta de Suleiman perquè el vingui a ajudar, i d'aquí vindrà la campanya de Sigetvar, i acabarà sent príncep de Transilvània, perquè tota aquesta Hongria otomana, no, s'acabarà transformant a finals del segle XVII en el principat de Transilvània.
I ens queda l'últim protagonista, que és el senyor de la guerra, no?, d'aquesta banda de protagonistes, sí, podríem dir. Però deixem la pronunciació del seu nom a les teves mans.
Va, aquest sí que serà protagonista, aquest en parlarem durant tot el programa. I farem una cosa, és un noble croat que també té un nom en hongarès, que també té un nom en llatí, i té molts noms. Aleshores, jo ara pronunciaré el seu nom complet en croat, ho intentaré.
I li posem un mot.
I llavors li diré Zrinski, que és el seu segon cognom, que és com se'l coneix.
I a més mola perquè és com un central del bar.
Exacte. Exacte. Aquest senyor de la guerra, aquest noble, és Nikola IV Shuvich Zrinski. Shuvich és la família extensa, el clan, diguem-ne. I Zrinski és la família dins del clan, no? Llavors nosaltres li diem Zrinski. Els hongaresos que ens escoltin s'emprenyaran perquè ells el coneixen com Miklos Rini, que és un altre nom. Però nosaltres li diríem Zrinski per conveniència i perquè en català és més fàcil que Zrinyi. Val?
I perquè el convidat fa el que li dóna la gana.
També, també. I perquè el tio originàriament era croat. Val? Croat de Croàcia, no de les croades. Aleshores, aquest noble neix a Croàcia, no? És d'una família molt benestant a Croàcia, és d'una família guerrera, es dedica des de que és molt jove a aquestes ràzies, a aquesta guerra petita, a lluitar contra els otomans, etc. Serà guardonat amb un ofici reial, que és el de ban de Croàcia, ban vindria a ser virrei de Croàcia, entre 1542 i 1556, i diguem-ne que anirà acumulant tota una sèrie de territoris molt importants sota el seu domini, i la data important en la seva vida és, més enllà de 1566, que és el del setge que parlarem, 1543. Què passa el 1543? Doncs que fa el que en català correcte es diu un braguetazo. Es casa molt bé amb una filla principal d'una família molt poderosa de Croàcia, amb moltes terres a Hongria, no? I aquestes guerres a l'interior de la Hongria, encara imperial, diguem-ne, li porten molts interessos, no? I aquestes terres estan molt a prop de la frontera, d'aquesta frontera mòbil amb els otomans, i la principal plaça de defensa que està davant d'aquestes terres és la fortalesa de Sigetvar, entre el riu Drava i el riu Danubi.
Molt bé, ara sí, ja ha aparegut el lloc del programa d'avui i entenem pel que dius que era una posició amb uns avantatges estratègics importants, no? Quines serien les característiques d'aquesta fortalesa?
Sí, sí. Sigetvar era una plaça fonamental en l'estratègia de defensa militar que tenia l'imperi, el Sacre Imperi o Àustria, no?, en la defensa hongaresa. Heu de pensar que aquest tipus de defensa s'estructurava en tres grans línies o tres grans estats, no? El primer serien les peces clau, aquestes grans fortaleses que podien tenir una guarnició de més o menys 2.000-3.000 homes, podien tenir aquest tipus de gent, és a dir, aquest bar n'era una. Després hi havia una segona línia de fortificacions de més o menys, doncs, 500-600 homes, no?, que estaven molt a prop d'aquestes altres grans fortaleses i que tenien una comunicació constant. I després hi havia tot un conjunt de petites torres, el que aquí a Catalunya coneixem com Torres del Moro, saps? Aquest tipus de torres de fortaleses, molt una sola torre o un sol edifici, en zones molt estratègiques, i totes s'anaven comunicant les unes amb les altres, però tot estava organitzat des d'aquestes fortaleses tan principals com era Sigetvar, que donaven suport logístic, i des d'allà es podien, diguem-ne, controlar dues coses. Primer, atacar les posicions otomanes, i en el cas de Sigetvar, que això la fa especial no només per la família de Zrinski, no només per aquesta zona de la frontera, sinó també per tot el que és l'Arxiducat d'Àustria, la Hongria, que no és otomana, i el Sacre Imperi, també es dominava una ruta estratègica molt important entre Buda, és a dir, Budapest, diguem-ne, i Belgrad, que era la ruta estratègica principal on hi havia el subministrament cada vegada que el soldà intentava fer una campanya massiva per arribar fins a Viena.
Molt bé, i ara has anat mencionant, no, que aquesta fortalesa és un gran emplaçament estratègic, uh-huh, amb unes defenses molt poderoses. Podies desenvolupar una mica de més com ens hauríem d'imaginar tot aquest sistema defensiu?
Sí. Per fer-ho, intentem fer-ho senzill. Heu d'imaginar-vos que Szigetvár es situa en una petita vall, val? Una vall de turons, no són grans muntanyes. Aquesta petita vall té dues entrades d'aigua naturals que formen tot un terreny d'aiguamolls i de pantans a les zones més baixes. Dins d'aquest terreny de pantans s'hi alcen més o menys tres illetes de terra una mica més amunt de la capa d'aigua, i allà és on hi ha Szigetvár. Szigetvár està dividida en aquestes tres illes. Aleshores, aquestes tres parts i mitja, perquè veurem que una té una divisió interna important, són el que es coneix com la Ciutat Nova, que seria la part més propera a la terra ferma i que està molt poc defensada, és la ciutat nova, ja el diu, és la que menys habitada la té, la part principal, l'illa principal, que estaria al mig, que estaria connectada a través d'uns passatges amb aquesta primera, que és la que es coneix com la Ciutat Vella, és on hi havia la majoria de cases, on hi havia tots els edificis de les famílies que hi vivien, etc etc. I bastant més separada d'aquestes dues, també ajuntada amb un pont que passava per sobre dels aiguamolls, hi havia la Ciutadella. Val? La Ciutadella, que era la fortalesa principal de Szigetvár, i que alhora a dintre estava dividida en dues. Hi havia la part central de la Ciutadella, amb un pati d'armes, etc etc. I després hi havia un quarter general que estava separat d'aquesta Ciutadella per un fossar. Aleshores, clar, era una fortificació natural en una zona estratègica, i que, a més, dues d'aquestes parts, la Ciutat Vella i la Ciutadella, estaven, diguem-ne, defensades o tenien muralles noves. S'havien renovat les seves fortificacions a l'estil modern, a la traça italiana.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Tenim les peces sobre el taulell de joc. David, quins seran els primers moviments?
Sí, la campanya de Szigetvár comença l'any anterior al que s'executa, és a dir, 1565, en aquesta guerra d'Hongria que ja hem comentat entre l'imperi i Joan Segimon Zápolya. Les coses li comencen a anar molt malament militarment a Joan Segimon Zápolya, les tropes imperials comencen a guanyar-li molt, molt d'espai, i ell envia desesperadament un auxili, no? Gondor pide auxilio, cap a la cort otomana, anava a dir Constantinople, a Istanbul, i on diguem-ne, que es veu com una oportunitat, no?, per enviar un exèrcit de socors que alhora mati dos pardals d'un tret, no? Per una banda, ajudar a alliberar pressió al front hongarès, atacant aquesta part del sud més desprotegida, que després podia agafar cap a tot el que seria Croàcia, etc. I alhora donar una mica de resposta a tots els comandaments otomans de la frontera de davant de Szigetvár, que durant els últims 20 anys no havien parat d'enviar cartes dient aquests haiducs de Szigetvár ens estan destrossant la vida, això és terrible, envieu ajuda, etc etc. No? Llavors, per tal de donar resposta a aquestes dues coses, el Suleiman, no?, decideix fer una campanya potent, encapçalar ell l'exèrcit, no?, i dirigir-se cap a Szigetvár i cap a una plaça que està una mica més amunt, que és Giula. Aquestes dues places serien l'objectiu de la campanya. Aleshores, òbviament, quan tu mous un exèrcit tan gros, no, doncs, diguem-ne que envies certs senyals de que hi ha moviment, i aviat doncs Nicolás Zrinski i tots els seus homes doncs comencen a veure que les coses s'estan complicant i decideixen organitzar una resistència a Sigetvar, sempre amb la mentalitat, no, a l'espera de que es creï, no, un exèrcit, s'aixequi un exèrcit imperial que els vingui a ajudar, no?
Estaven tots els matins allà mirant a l'est a veure si arribava Gandalf.
Exacte.
Però tenia molta planxa Gandalf aquella setmana. No va arribar. Ho dèiem una mica abans, no? Estem davant d'aquest escenari èpic, no? Aquestes Termòpiles, aquest abisme de Helm. Jo no sé si per un turc és pitjor que li diguis orc o que li diguis persa. No sé, són dues coses que no porten gaire bé. Però el cert és que la diferència de forces entre defensors i atacants ens convida a pensar en un setge èpic, no? Sí, sí. Que cadascú busqui en el seu imaginari personal quina etiqueta li posa, no? Però com ens hem d'imaginar realment aquests dos grans contingents? O aquests dos contingents, un més gran i un
altre petit. Ja està bé. De fet, aquests referents són molt millors, no? Perquè si aquest podcast es fes als Estats Units, no parlaríem de l'Àlamo del segle XVI, que té molt menys glamour, no?, que les Termòpiles. Almenys penso jo.
I menys abdominals.
I també.
Menys abdominals. L'Àlamo no... Més siesta, no?, que flexions.
Sí, no? I gent amb samarretes.
Sí, hem de triar entre David Crockett
i
Leonidas, triem a Leonidas.
Home. Bueno, jo crec que... Cap dels dos, han de ser persones horribles.
Segurament, bueno. Segurament. Com el nostre amic Zrinski, eh? És a dir, un sant no era, això segur.
Jo espero que en algun moment ens plantis en Zrinski sense samarreta lluitant allà.
Bueno, espera, no t'avancis. No t'avancis. Parlàvem de la disparitat de nombres, no? I la veritat és que sí, és que fa faredat, eh? Òbviament, si tu llegeixes les cròniques del moment, estem parlant de 500.000 otomans contra, no? És una mica Ramon Muntaner i els Mugà, però més enllà de les exageracions, la veritat sigui dita, aquesta última campanya de Solimà és una de les campanyes amb logísticament més complicades, amb la qual es mobilitzen més homes, es calcula, això ja amb dades d'historiadors d'avui, no? Es calcula que més o menys es pot aixecar un exèrcit que ronda els 90.000, 100.000 efectius.
Que és una barbaritat.
Que és moltíssim. Moltíssim, per l'època és extraordinari, i d'aquests uns 30.000 es dirigirien cap al nord, cap a Giula, cap a aquesta altra plaça, i uns 50.000 amb el soldà al capdavant anirien cap a Sigetvar. Val? Aquests 100.000 són els que surten diguem-ne... A la comptabilitat, no? Però clar, aquí hauríem de sumar doncs tot això, tota aquesta quantitat de venedors, de mercaders, de logística, etc, de famílies, de senyoretes de companyia, de tot, bueno, tot el que és la cua de l'exèrcit, no, que acompanya, i que realment la visió des de Sigetvar d'aquesta tropa doncs devia fer molta, molta por, no? I més quan se sap el que hi havia, no?, de defensors de Sigetvar, Zrinski aconsegueix aglutinar, no?, un nucli dur de veterans de l'entorn de 2.300, 2.400 homes, la majoria croates i hongaresos, que són, diguem, els llocs on ell té més influència, i alguns alemanys, molt pocs, bàsicament testimonial. A tots ells se'ls han de sumar 2.000, 3.000 persones més, que serien les seves pròpies famílies, que vivien en aquesta ciutat vella de Sigetvar. Però això sí, tots ells veterans de l'exèrcit. Òbviament els 100.000 que van amb Solimà, no tots tenen experiència de combat.
Molt bé, ens ha quedat claríssima la diferència de forces estratosfèrica, no? Si més no, per part de nombres.
Sí, sí.
Com començarà el setge?
Clar. Això a les pel·lícules, com que va molt cara la pel·lícula, no? Hi ha coses que s'han de tallar, no? Aleshores, el setge sempre comença, no?, que ja arriba tot l'exèrcit i comença a setjar, però en els setges de veritat les coses no anaven així. Primer, acostumava a arribar a l'avantguarda, en el cas dels otomans eren normalment genets de la zona dels tàrtars, que eren aliats de l'imperi otomà, i que es dedicaven, bàsicament, a fer petites internades cap a la zona de Zigetbar per veure com reaccionaven els defensors. No? Això comença a principis d'agost de 1566 i fan aquests atacs de diversió. No? Aleshores, els homes de Zrinski fan petites sortides per intentar acabar amb aquestes unitats de cavalleria lleugera. Algunes ho aconsegueixen, algunes ja no, però quan veuen ja entrat l'agost que arriba el gruix de tropes otomanes, doncs ja es retiren a l'interior de la fortalesa.
Molt bé, doncs ja tenim l'exèrcit no davant de les portes de Troia, sinó a les portes de la fortalesa que ens ocupa avui. I ara què fem? No? Què diu el manual d'assaltar fortaleses en època moderna? Perquè a més has dit que eren fortaleses, no?, prou modernes. Estem parlant, sí, de fortaleses de terça italiana. Sí, sí, sí. Quina complicació o quina metodologia cal seguir? Perquè si els otomans eren alguna cosa, eren metòdics.
I tant.
Què s'ha de fer? Per si algun dia algun oient, per lo que sea, no? Pues, que sé, guanya un viatge amb una màquina del temps, jo què sé, i es veu en la situació d'haver d'assaltar una fortalesa hongaresa de traça italiana.
Jo el que li recomanaria a l'oient, sobretot, és que es miri bé quina data és. Perquè el manual d'assalt de fortaleses a l'època moderna canvia molt.
Windows 98.
Exacte, nosaltres avui explicarem el que és el manual de començaments de l'època moderna, és a dir, del segle XVI, val? Abans de que neixi una persona tan important com Sebastián de Boban, que revoluciona tot això, no?
Si teniu una màquina del temps, aneu i mateu-lo i ja està. Si només teniu el manual antic, feu un altre viatge, creeu una paradoxa o el que sigui, el mateu i us serveix.
Exacte.
Què podria salir-me?
Aleshores, les fortificacions de Zigetbar són ja de traça italiana, però hem de pensar que no són unes fortificacions completes.
Traça italiana, però del sud.
Bàsicament. És a dir, parlaríem de baluarts, parlaríem de muralles gruixudes, de terra, amb terra ple, etc., però no parlaríem ni d'ornavecs, ni de ravellins, ni de contraescarpes, ni de, diguem-ne, coses tan elaborades, no? Aleshores, quines són les cinc passes, no?, que hauríem de fer si volguéssim assaltar aquesta fortalesa? La primera és bombardeig d'artilleria. Això ho arregla tot, aquest bombardeig d'artilleria, com més massiu millor, i més apuntat i més correcte millor, per intentar fer col·lapsar una part de les muralles. Val? Aquest s'ha de concentrar en aquesta part i intentar-la fer col·lapsar. Òbviament, aquest tipus de muralles no col·lapsen tan fàcilment com els panys de muralla d'època medieval. Aleshores, el que s'ha de fer, una vegada ja veus que cau un pany de muralla, és salvar el fossat, perquè acostumava a haver-hi, no?, un fossat. No? En aquest cas, molt clar, perquè estava enmig d'una zona pantanosa. Una vegada que ha caigut la muralla i has omplert el fossat de terra per poder arribar a la muralla, el que has de fer és intentar ocupar amb soldats aquest espai entremig del fossat i la muralla. Aquest pas és clau, perquè amb el sol bombardeig és molt difícil obrir un forat prou gros com per fer un assalt. Aleshores, si tu ocupes aquest espai més proper a la muralla, el que pots fer és mines. Mines per posar explosius a sota, càrregues de pólvora, etc., i fer volar la muralla. No? Aquest serà el quart pas, no? Fer mines, volar la muralla i fer un tros prou gros de forat, no?, com per, arribant al cinquè pas, enviar un atac massiu, no?, que aconsegueixi prendre aquestes muralles i, una vegada després les muralles, atacar l'interior de la ciutat. És difícil que hi hagi una resistència dins de la ciutat, perquè normalment, una vegada cau la muralla, és difícil. Tot i que aquí a Zigetbar van posar alguna dificultat més.
De fet, ara que mencionàvem tot això de les fortificacions modernes i del traçat italià, al començament de temporada vam dedicar un programa precisament a això, per tant, si els oients volen ampliar informació, doncs sí, bé, sempre s'hi poden dirigir. Centrant-nos un altre cop en el 1566...
A no ser
que tingueu una màquina del temps?
Que havent matat aquell bon home, hagin creat una paradoxa temporal, amb la qual el programa no s'hagués gravat mai.
Ostres.
Però bueno, això ho deixarem...
Sí, perquè parles de... No, però parles de salses. Sí. En aquell programa es parla de salses, es parla... Sí, sí, no.
En tot cas... Compte amb l'Agència de la Vigilància Temporal. Exacte. No us passi com a Loki.
El ministeri
no, spoilers.
Si us passen el minut de la sèrie. Bueno,
oi.
Bueno, va, continuo.
Bé, tenim el manual de 5 passos.
Sí.
La pregunta és, bueno, tu els has explicat i sí, així sobre, sobre paper o de veu semblen passos com una recepta.
Sí, sí.
No? Semblen molt fàcils. Tant però els seguiran? Els podran?
El seguiran, però òbviament els adaptaran a la seva realitat, no? Entre, anem a parlar ja de dies, anem-ho a fer ordenat. Entre el 6 i el 9 d'agost, val, de 1566, els otomans obren trinxera, sempre per iniciar el setge s'obre trinxera, i es munten els trens d'artilleria de batre. Nota aclaratòria. Els trens d'artilleria n'hi ha de dos grans tipus, de batre i de campanya, val? Els de batre són els de, per rebentar fortaleses, que són més grossos, i tenen més potència. Aleshores, aquests trens d'artilleria de batre el que fan és, diguem-ne, encarar-los cap a dues parts de les fortificacions. Una és la Ciutat Nova, que és la que està menys ben protegida, bàsicament és una palissada, no hi ha ni murs, i cap a la Ciutadella, que és la part més ben protegida, no? Aleshores, aquestes bateries otomanes comencen a bombardejar de manera molt bèstia aquests dos espais, i es veu de manera tan clara que la Ciutat Nova no es podrà defensar, que el dia 9 d'agost els defensors calen foc a la Ciutat Nova i decideixen retirar-se cap a la Ciutat Vella. Llavors els otomans ocupen la Ciutat Nova i comencen a seguir, comencen a bombardejar la Ciutat Vella i deixen una part de les bateries bombardejant la Ciutadella, no? Aleshores, una vegada dins de la Ciutat Vella, aquí hi ha un problema greu, que és que Zrinski té una estratègia i els seus capitans en tenen una altra, val? Zrinski vol fer una defensa tancada a la Ciutadella, creu que amb 2.000 homes pot defensar bé la Ciutadella, pot aguantar bastant més, però clar, els seus capitans, que viuen a la Ciutat Vella, amb les seves famílies allà, diuen que el que ells volen és defensar casa seva, no? I que, clar, no volen abandonar, no? La
ciutat. Que ja, si ens posem sentimental...
No, aleshores, Zrinski, davant d'una possible rebel·lió, diu, doncs, bé, ens quedarem i resistirem, no, a la Ciutat Vella.
Molt bé, i quant de temps poden aguantar la Ciutat Vella aquests defensors, com estàs dient? Potser no era la solució més sentimental, però no la solució més estratègica.
Bueno, 10 dies. 10 dies, no...
No va arribar a Gandalf, no li poden donar temps.
No va arribar a Gandalf. A l'amanecer del quinto dia, van mirar l'este, però només venien reforços otomans.
O venia otomà, i otro...
El 19 d'agost, de fet, el bombardeig otomà fa caure una part de la muralla, no?, de la Ciutat Vella, i envia el comandament otomà envia els janissars. No? Els janissars, en aquest paral·lel de les Termòpiles, serien els 10.000. Seria la unitat d'elit de l'exèrcit otomà, i llancen un assalt molt gran a la Ciutat Vella, que... Per saturació, diguem-ne, fa tirar enrere les defenses. Els defensors no tenien prou gent per defensar tot el perímetre de la muralla i aleshores intenten fer una retirada ordenada dins de la ciutat, es lluita dins de la ciutat, però sí que és veritat que més de la meitat del diguem-ne, el contingent resistent no es pot retirar a la Ciutadella i és mort o fet presoner per les tropes otomanes que ja penetren completament dins de la Ciutat Vella i es queden, no, ja davant de la Ciutadella, que, si ens en recordem del que han dit al començament, està una mica més lluny que els altres dos. Per tant, hi ha un pont molt més allargat i molt més difícil, un coll d'ampolla molt més difícil d'arribar. No? Per això Zrinski volia anar cap allà.
Molt bé, per tant, ara ens trobem en una situació en què Zrinski i uns 1.000 supervivents es troben...
I queden 700, per començar a ser guai.
Ara ve el compte enrere.
Jo vaig comptant. Jo vaig dir en el programa de 300 que jo, ser l'únic, jo a la peli Vaig comptant.
Quants en queden?
Quan ens queden? Acabem morint, vaig dir, 280, 279.
Doncs en aquest programa farem el mateix de 1.000 a 0.
Sí, més o menys 1.000, eh? Més o menys 1.000. Aquests no estan tan comptats com els 300 de les Termòpiles.
Ni un més ni un menys.
No, no,
allà...
no tenim els noms ni les famílies.
A més, eren 300 ulls, on cada que eren... Que eren Leonides
i Leonides. Exacte, exacte,
exacte. Clar, és veritat,
aquí són 1.000, com els d'Àlmata.
1.000? 1.000, Zrinski.
Com Déu va...
Zrinski és la Cruella de Vil?
Aquest seria Soliman, perquè també va molar la música. No descartem que el turbant de Soliman, no sé si sent tu, seran 1.001 d'Àlmata. De Dalmàcia, perquè era molt...
Jo, home, sí que seria la Cruella, perquè realment ella es volia fer un... O sigui, s'hagués fet un abric amb la pell d'Esrinski.
D'Esrinski. Vale, tornem-hi. Tenim Esrinski i els 1.000 supervivents...
No, no vull tornar.
No tornem?
Ui, no, sí, és genial, això és genial. Oh.
Doncs, si us plau, continua, David.
Exacte. Cap on era? No, és broma. Sí, tenim els 1.000, els 1.000 defensors, 1.001 defensors, no? A dins de la ciutadella, i aleshores arriba el moment en el que entren els autèntics protagonistes de qualsevol setge. Deixeu-vos de genissers, deixeu-vos de soldats. Aquí els importants són els sapadors, els enginyers, els que es dediquen a cavar, no? Les guerres es guanyen amb pales, no es guanyen amb bales. Aleshores, aquests enginyers, aquests sapadors, el que es dediquen bàsicament és, per una banda, a intentar dessecar el pantà, és a dir, tallar els cursos d'aigua que alimenten el pantà on hi ha aquest bar, per fer que l'aigua doncs baixi al seu nivell i sigui més fàcil arribar fins a la ciutadella des de la ciutat vella. I, per altra banda, comencen des dels dos cantons, diguem-ne, de la ciutat vella, a fer camins tirant terra, no?, per ajuntar-se amb la ciutadella. Aleshores, intentar fer una triple via terrestre per arribar a la ciutadella, no? Aleshores, quin problema hi ha aquí? Que és que hi ha una cosa que no hem acabat de dir, que és que Soliman ja és molt gran quan fa aquest setge. Aleshores, se li acaba la paciència. I arriba un moment en el que diu: senyors, això m'ho hauríeu de començar a tenir fet, ja. I... quan encara no estan fets aquests camins de terra, no?, comença a ordenar assalts per intentar prendre la fortalesa. I això, si Soliman hagués tingut el nostre manual de setge de fortaleses modernes, sabria que és un error, perquè tu no pots enviar un assalt general fins que no has rebentat la muralla.
Home.
Clar.
Si tinguéssim una màquina del temps, li podríem haver portat.
Exacte. Aleshores, què passa? No són exitosos aquests assalts generals. Els defensors doncs col·loquen bateries en aquest passatge i fan grans mortaldats, etc, no? A partir del 5 de setembre ja comencen a arribar aquests camins, i a la matinada del 5 de setembre els geníssers aconsegueixen, juntament amb una descàrrega molt forta d'artilleria, fer un forat als murs de la ciutadella i calar foc les estructures de fusta que hi ha a l'interior, no? A més, cal enfocar una zona molt important, que és la zona on hi ha les bateries d'artilleria que els hi queden als defensors, no? Una vegada veuen aquest gran foc des del campament otomà, diuen: calla, ara és la nostra. Si hi ha foc a dintre, estaran desperdigats i podrem atacar-los. Aleshores, sí, ordenen un gran assalt a la ciutadella, que aconsegueix, llavors sí, diguem-ne, ocupar l'espai, però, i ara ve el moment èpic, no? Zrinski i uns centenars, teníem...
Posem 300.
Posem-hi 300, algun més n'hi devia haver, però posem-hi 300, no? Aconsegueixen retirar-se al quarter general, que recordem que hem dit que estava separat, no?, per un petit... fossar, amb una porta llevadissa, d'aquestes, per fer-ho més èpic encara, no? I s'aconsegueixen retirar.
Molt bé, doncs, si Grinski trenca el fora de joc, no?, inhabilita el davanter, no?, i ell i els seus homes continuen resistint, no? Ara ja en aquest tram final, en aquest nivell final de la fortificació, no?, de pensar, estem com en un videojoc superant fases.
Exacte.
No? Estem...
Sí, sí.
O a
Minas Tirith. Sí, bueno, sí.
Això, cadascú que es posi els exemples que vulgui.
De fet, com es diu el lloc on hi ha l'Árbol Blanco de Minas Tirith? La ciutadela.
La ciutadela, clar.
Inquietante, Carmen. Inquietante.
S'ha fet un silenci de...
Sí, sí.
Mira, 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 perquè no em veieu, però... Sí, sí. I què passarà? Estem en aquest últim nivell de la fortificació.
Estem aquí, estem... Ens hem quedat esperberats.
Sí, ha passat una gran àliga.
No, però és que ull. Perquè la lògica ens diria, no?, que si els otomans tenen...
La lògica fa estona...
Aquest programa...
No, però ens diria, no?, que si els otomans tenen el push, tenen la inèrcia, no?, de que ja han ocupat gairebé tota la ciutadella, doncs el dia següent o immediatament, no?, ocuparan o llançaran un assalt per ocupar el quarter general. Doncs no. De fet, durant tot el dia 6... de setembre, hi ha un silenci sepulcral en el camp de batalla. No? Aleshores, la primera línia otomana està, que no té ni punyetera idea de què està passant, perquè no es deixen actuar, i els defensors tampoc tenen ni idea del que passa. No? I és perquè l'acció important ha deixat de ser a la primera línia i ha passat a ser a la tenda de Suleiman. Perquè durant aquella nit el sultan mor.
Hòstia. Plot twist.
Mor i hi ha una reunió.
Això és com si a l'abismo de Hell, de cop i volta, a Saruman le da un parrac. S'agafa així, es porta la mà al pit. I a Christopher Lee, de cop i volta, plac. Cau com un ent.
Exacte. I, però és que, a més, parlant dels otomans, això és molt important.
No hi ha pitjor que la mort d'un sultà. Tots a córrer.
Exacte. És molt perillosa, una mort d'un sultà, i sobretot la successió és molt perillosa. Aleshores, hi ha una reunió de l'alt comandament, no?, i el gran visir, Sokolu Mehmet Pasha, decideix fer veure que el sultà és viu, que ahir no ha passat nada. Aleshores, deixen un dia de marge per organitzar-se i etc. I aleshores la matinada del 6 al 7 comencen a preparar l'assalt, no? Sonen els tambors, comencen a bombardejar, etc. I això ja dona un avís als defensors de que les coses van maldades, no? I Zrinski planteja, agafa els seus capitans que queden i els diu: "Bueno, nens, aquí tenim dues opcions. O ens rendim." Cosa que
els hi posa Coldplay.
Sí, vindria a ser una mica Guardiola a la final de la Champions, no? I els hi diu, nois, tenim dues opcions. O ens rendim, com ens han dit diverses vegades que ens rendíssim, com a Leònides, que també li van dir, no sé què, de tota Grècia, no? Doncs aquest també, et faré governador de tota Croàcia. O ens rendim o tenim una mort honorable. I, en aquest cas, Zrinski i els seus capitans...
I fugir?
Zrinski i els seus capitans decideixen aquesta mort honorable, no? En el moment en el que ja el dia 7 faran aquesta resistència a ultrança, no? En el moment en el que sonen el senyal de càrrega general dels geníssers, obren les portes de la ciutat, del quarter general, i fan una sortida a la desesperada, no?, amb Zrinski al capdavant.
Por Frodo.
Exacte, no? I diguem-ne que va acabar una mica diferent que el Senyor dels Anells, perquè Zrinski, diguem-ne que dues bales d'arcabús, una fletxa a la cara, etc, i va acabar morint ell i gairebé la pràctica totalitat, no?, de la guarnició resistent.
A les portes de Troia, descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt Molt bé, encetem la recta final del programa amb aquesta cançó tan patriòtica, sí, croata.
Sí.
Tenim a Zrinjski mort, l'última resistència aixafada. S'acaba aquí el setge?
Bé, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta.
Però està riu.
Bueno, però no trenquis la màgia, home, no trenquis la màgia.
Però les millors coses d'aquest programa no eren el guió.
No, perquè Zrinjski és com el Cid Campeador, que guanya batalla.
Vaig.
Ja només faltava això.
T'imagines? Se m'ha llenat Croàcia d'otomanos.
Home,
una mica...
Sí, sí. Un avi croata cobra això i els otomans, no? Bueno.
Ara,
perdó.
Ahí la llevas.
Era com el Cid Campeador, perquè tots sabeu que el Cid Campeador mort el van... No, ficar, segons diu la llegenda, el van posar sobre una sella i va guanyar batalles, no? Zrinjski no va guanyar el setge, no? Però diguem-ne que es va cobrar una mica una petita revenja, i és que quan es va esclafar, no, aquesta resistència a ultrança, molts dels soldats otomans de primera línia van intentar, no, doncs, agafar tot el que podien de botí, no? A veure si hi havia presoners a dins del quarter general, i just una estona després que es caigués, un foc, no se sap si de manera incidental o de manera accidental, va calar-se en el gran dipòsit de pólvora que tenien els resistents, i allà va fotre un pet com un aglà i va matar a l'entorn de 3.000 soldats otomans que hi havien tant a la ciutadella...
El girito.
No, no riguem, que és molt seriós, 3.000 persones, que hi havien tant a la ciutadella com també al campament otomà, perquè el petardo va ser tan gros que va arrencar trossos de la muralla que van arribar, hòstia, fins al campament otomà. Aleshores, per fer un balanç general, heu de pensar que aquest setge va tenir a l'entorn de 20.000 baixes otomanes. Això és una barbaritat. El setge de Malta...
3.000 en el descompte.
Exacte. És el gol de l'Alcoyano, no? A l'últim minut. Aquestes 20.000 baixes otomanes... són molt, molt... És una gran pèrdua, no? Heu de pensar que el setge de Malta, per exemple, hi va haver 30.000 baixes contra el triple de defensors i amb una fortificació molt més moderna que no pas la de Szigetvár, a més, en una illa, no? Per altra banda, hi va haver grans problemes, no? Llavors, el que hem dit, no? Les successions otomanes són molt, molt perilloses, no? I el que sí que va fer Szigetvár va ser aturar l'ofensiva otomana, perquè tant Sokolu Mehmet Pasha com part dels seus diguem-ne, generals, van decidir retornar amb les tropes a les seves guarnicions, tenir controlat el territori i afavorir, no, el traspàs de poders, diguem-ho així, cap a Selim II, que seria el successor de Suleiman.
Sí, que potser si els defensors s'haguessin, en comptes de sortir una mort heroica, s'haguessin esperat tres dies, potser els otomans s'haguessin...
Ho dubto molt.
Seria un bon gir, també.
Sí. Bueno, això és com aquells que diuen, no?, que el setge de Barcelona només havien d'esperar-se una setmana més de 1714.
Espera't tu!
És difícil de dir, és difícil
molt bé,
de dir.
I ja per acabar tenim aquesta gran batalla, aquesta gran defensa èpica, aquests personatges. Això ha generat algun mite, algun joc, com dèiem, algun joc de la memòria.
Sí, moltíssims. De fet, si no n'estaríem parlant avui, no?
Van fer tricentenari?
Tricentenari no, però estan fent celebracions de l'hòstia, cada vegada que hi ha el setge. Sí. és important.
1566, res a celebrar.
Aleshores, clar, la pròpia literatura ja del segle XVI, no? Fins i tot les relacions de notícies, poemes èpics, etc. Clar, és una mentalitat de resistència molt clara, no? És l'heroi cristià Zrinjski, no? És l'heroi cristià amb totes les virtuts cristianes que està al baluart de la defensa contra l'infidel, és aquesta idea de personatge magnífic, patriòtic. A més, va sobreviure un dels seus majordoms, que va fer el primer recompte, no?, aquesta primera explicació, una mica ja
interessada.
Especiada, no?, que és Ferenc Serenko, que ja el 1568 ja va fer la primera explicació d'això, no? Llavors això encara va afavorir, no?, magnificar la figura, que alhora al segle XVII doncs encara va explotar-se una mica més.
Quan... Explotar-se? No seria... No seria la paraula.
Ja no sortirem d'aquí, ja no sortirem d'aquí. Els magnats hongaresos, no?, en el moment en què comencen a lluitar per la independència hongaresa, que això és una lluita que ja comença a finals del segle XVII, començaments del segle XVIII, comencen, no?, a explotar aquesta figura de resistent, de personatge heroic, i un besnet de Zrinski fa el gran poema, no?, sobre el que va fer el seu avi, no?, que molt original, ell també es deia Nicolas Zrinski, en comptes de ser el quart era el setè, però vindria a ser el mateix, i que es podria traduir al català com el setge de Siget o el perill de Siget. Es pot traduir de moltes maneres. Es va escriure el 1647, es va publicar el 1651, i heu de pensar que era, bueno, una... Alguns diuen que era... Que tractava bé els otomans i tal, que era bastant correcte, però diguem-ne que la meitat és una invenció. Heu de pensar que situa Zrinski colant-se com si fos un ninja, parlant de coses inventades, al campament de Solimà i matant ella a Solimà, saps?
Vull dir que... I després tornant per poder morir.
Exacte.
Ja que estic aquí, me'n torno cap a dins. Que...
A més, hi ha la figura aquesta de la dona d'un dels defensors que es vesteix d'home per morir amb el seu marit. Bueno, totes aquestes coses, no? Aleshores, clar, tot això ja és potent al segle XVII, imagineu-vos al segle XIX, amb el romanticisme, eh? Això explota completament.
Se convirtió en xocapí, aquí, totalment.
Exacte. I això que sentíem, aquesta cançó patriòtica croata, té un origen en una òpera, precisament del segle XIX, que es titula Nicola Shubit. Zrinski. Molt, molt original el títol, eh? 1876, de Ivan Zaitz, que és el Verdi croata, diguem-ne així, i que el que diu al començament és uboi, uboi, que vol dir a la batalla, no? És una mica el crit de guerra que ells en deien.
Molt bé, ens quedem sense temps, ens hem aturat aquí al segle XIX per parlar de la mitificació d'aquest Zrinski. Gràcies per aquest programa interessantíssim, David.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt divertit.
Jo em quedo amb la referència de Clorola Divin.
De tot t'has quedat amb això?
No, i més,
que
potser
és,
més.
Que és l'única que no he fet jo, gràcies.
No, aquí cadascú tira... Després que si els otomans, que si no sé què, però aquí tothom escombra cap a casa.
Alberto Reche, moltes gràcies per cada setmana.
A tu per la referència a Clorola Divin. Faltaria més. Quina bona feina. Salva Sura, el control tècnic.
Nosaltres us esperem la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.